11 i 9 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa dels dilluns, i els dilluns, ja ho sabeu, és dia de parlar de futbol, és dia de parlar d'esport, i ho fem també aquí, al Sant Cugat a Fons. Per tant, com sempre, saludem aquí a l'estudi Ramon Barnils, al Jesús Galindo, molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Raúl Orgales, molt bon dia.
Bon dia.
Mique Molina, molt bon dia.
Bon dia.
Amb ells, com sempre, avui no tindrem el John Sindreu, amb els sectors habituals parlarem, com sempre, de la jornada que deixem enrere, i també parlarem de l'actualitat, perquè no, avui no acostumem a parlar d'aquests temes, però és que jo crec que avui s'ho mereix, de tot el que envolta el Barça i la institució. I avui ens ocupa, per tant, a la dimissió de Sandro Rosell, a l'entrada de Josep Maria Bartomeu, i Laura, s'ho que us mereix a tots plegats, Jesús, Josep Maria... Com heu viscut aquests canvis a la directiva del Barça?
Bueno, tinc que dir que em va suspendre, però, el problema és més personal, no? Les amenaces, no estic juzgant si ho ha fet bé o malament, eh? Estic juzgant la manera de fer les coses, no? I tinc tres punts importants que són, en aquest cas, ell, una decisió que ha pres, perquè a més són amenaces, i sabem que tots els presidents han tingut, però amb aquesta colla que han por ahí, com són els boixos nois, que també és, no té a veure amb això del Neymar, però bé, està dintre del mateix paquet tot això, ha decidit plegar. Bé, aleshores, eleccions. Estic d'acord amb la Junta actual, que diu que no s'han de fer eleccions. L'Estatut ho diu, i per tant contempla que el vicepresident primer pot acabar la legislatura. Una. Segona, ahir vaig parlar, jo vaig tindre una mini entrevista amb el Benedito, i vaig dir que estava molt content i que ja no estava gens, i aleshores que ell no està darrere de tot això, però que demana eleccions. No li dono la raó, i vam quedar així, que no li dono gens la raó, tinc molta amistat amb ell, però no li dono gens la raó. I la tercera és el Jordi Casas aquest, que no és la primera que fa, i que evidentment darrere d'ell és un senyor que té una farmàcia a Esparreguera, no té res més, no té poder econòmic per fer tota aquesta gran moguda que ha fet, i aleshores hi ha algú darrere d'ell, i ara doncs, em sembla ser que inclús es retira la querella, i això no, això ja és per afusellar-lo per mi, eh?
Sorprèn evidentment tot l'embolic que ha generat, i que finalment aquest soci culer retiri la querella contra Rosell. Clar, l'objectiu per tant era fer caure Rosell?
M'es veu clar.
Sí, jo sí. Puc explicar-te, puc explicar una neta, que en Barça un burofax s'ha de tendre sempre, és una arma legal que existeix, no? Aleshores a Can Barça arriben molts burofacs diàriament, per dir-te, jo tampoc ni llegit un, per exemple de fa dos anys, però n'arriben moltíssims i la gent no està en alerta amb aquest tema. Per exemple, una senyora que va demanar que al vespre li molestaven els llums de la banda de tribuna, i va demanar per favor si es podien apagar, i llavors diplomàticament per telèfon ja li van contestar de que diguéssim si el partit era de nit, i ella diu, sí, clar, és de nit, diu, per tant, si paguem els llums no veurem el partit. Ai, sí, tenen raó. Com això em refereixo que aquest burofax que va enviar primer ella, o sigui, hi ha molts burofax i no es fan cas, i els importants llavors també passen, i tampoc no pot ser això.
Jesús, com s'ha viscut des de la redacció del Mundo Deportivo?
Sorpresa, perquè ningú s'esperava, la setmana passada quan estàvem aquí ningú es podia esperar que el senyor Rosell deixés de ser president del Barça de forma immediata, ningú s'ho podia esperar. A veure, jo d'aquest tema, jo crec, estic una mica amb el Félez, de que hi ha algú al darrere. Una persona sola, tal com està avui en dia la justícia, de que per engegar un procés tens que tindre un poder econòmic, si no, no el tens, no pots fer-ho. Una persona així, títol individual, munti aquest ciri, la veritat, no s'entén gaire. Segona, a veure, tots els contractes, i no és per defensar que estiguin ben fets, no estiguin mal fets o així, però amb el futbol tots els contractes tenen moltes particularitats. Jo crec que s'investiguen tots els contractes de tots els futbolistes, absolutament de tots, de primera divisió. Podríem pensar en irregularitats, que no tenen per què ser-hi. Perquè, a veure, tu fas un contracte i tu fas el contracte amb el jugador i el traspàs del club, però després el fas un contracte amb el jugador, com en aquest cas amb l'empresa del jugador, pels drets d'imatge, de l'explotació, de no sé què. És un contracte diferent, que és legal. I aquest tributa a Brasil, perquè aquest has pagat tu amb una empresa brasilera que treballa allà i ells hauran pagat els seus impostos, si no és un problema de la justícia brasilera.
Exacte.
Vull dir, tenen tota una sèrie de particularitats. Que els muntants de les xifres que es diu d'un traspàs són reals o no són reals? Són reals amb els contractes estipulats, el que passa que després, clar, si vas sumant tots els factors externs, es disparen. Es dispara aquest, com es dispara el del Bale, que segurament et diuen que puja un tant de 260 i pico d'euros. Milions d'euros, perdó. Milions d'euros. I no perquè sigui legal i perquè no sigui real que han pagat 100 milions, sinó simplement perquè hi ha aquests condicionants extres, aquest tipus de contractes extres. Aleshores, la dimissió del senyor Rosell. Dimissió del senyor Rosell, a veure, jo l'atribueixo a una qüestió personal de les amenaces que ha rebut, que no ha sabut aguantar aquesta pressió, no la vol aguantar, perquè la seva família no té per què aguantar-la, és molt respectable, i per tant no es pot dir res, ni a favor ni en contra. Jo no crec que sigui exclusivament pel cas Neymar, no ho crec. O sigui, el cas Neymar potser ha sigut el detonant, però no crec que ha sigut, jo crec que hi ha més coses. I després, la continuïtat de la Junta està en el seu dret, vull dir, estatutàriament pot continuar fins a acabar el mandat, llavors no hi ha res a discutir. Aquests que comencen a demanar eleccions i així és per veure si poden treure en profit.
Correcte.
A veure, en vez de treure profit ara, fem una mica de pinya, ajudem el Barça a sortir d'aquesta situació, s'està lluitant per una lliga, no posem pals a les rodes, no anem posant traves. A veure, que es preparin bé, que facin programes convincents, intentin convèncer la gent, i dintre de 2 anys que es presentin, i qui convenci més, doncs millor per ell.
Per tant, creieu que la temporada que ve tindrem la mateixa junta directiva?
Jo estic convençut que sí.
Clar, hem de recordar que Rosell és el president de la història del Barça més votat, és que ha obtingut més vots. De tota manera, també és cert que hi ha un sector important del barcelonisme que ara mateix ja no està tan content amb la gestió que fa Rosell, que ha fet Rosell, perquè ara recordem que ja no hi és, ara tenim el Bartomeu, que aquesta junta directiva potser no està contentant tothom. Malgrat tot això, la inestabilitat que suposa fer un canvi de president i tot plegat, tot i així penseu que seguirà, que els culers, diguem, acceptaran aquest canvi a la presidència?
Quan dius un sector del barcelonisme, has dit un gran sector barcelonista, un sector important, m'agradaria saber qui és aquest sector important, perquè jo em considero un sector important del barcelonisme, jo. Per tant, diguéssim, ja estem empatats amb aquests que demanen això. O sigui que penso que no tenen gens de raó, en aquest sentit.
Des de fora es veu...
Tal com deia el Jesús, era aprofitar-se de les circumstàncies per treure alguna cosa de profit.
Des de fora es veu una mica que ha sobtat tot, com d'un dia de l'endemà ja surt que dimissió, que se'n va, que ja portaven dies dient lo del Neymar, però com la setmana passada no... Ningú s'ho esperava que marxés, però jo crec més amb el que estàs dient, Jesús, d'unir-vos, en el sentit de, és que no treu cap benefici al Barça com a equip. De ara posar traves, ara eleccions, ara vindrà un, vindrà l'altre, i això pot causar molèsties o que es mogui una miqueta l'equip d'actitud o... del que pugui pensar.
També és curiós, això potser no passa a cap altre club del món, que un sol soci pugui donar el toc de gràcia a un president perquè caigui.
Que té que haver algú darrere, com dieu.
Necessites 60.000 vots per poder ser president del Barça i un sol soci pot tombar un president del Barça.
Curiós, eh? Això com ho veus, com a soci del Barça?
Ho veig fatal.
Poder del soci.
S'ha de canviar alguna cosa, evidentment.
Això... De totes formes, vull dir, el tema de les eleccions i tot això, a veure, jo dic que els que volen ser candidats ara es volen aprofitar de la situació, perquè saben que ara és un moment que potser captaria molta gent que diu, ostres, que aquests, mira el que ens estan muntant.
Correcte.
I, clar, si tenen 2 anys de marge per continuar treballant, si ho fan bé, la millor campanya, el que fa sempre la millor campanya és el que està dins. És sempre el que fa la millor campanya.
Clar.
Pot fer la
pitjor. És qui té més presència, finalment,
exacte,
davant del soci.
Exacte, qui té més presència. Clar, si el Barça, independentment de com vagi la qüestió de gestió, va guanyant títols, a veure, deixem-nos estar. El futbol és futbol
i
els títols és el que mana. I si guanyen títols, ho fan bé. I si no els guanyen, ho fan malament, encara que la gestió sigui bona.
Sí. Estem d'acord. Sí.
Recordem igualment les últimes eleccions que vam viure, on realment els candidats que s'hi van presentar era, no és que fos un grigall, però era, diguem, el que va deixar la porta a la seva primera etapa, tot el que va quedar es va presentar. Al final, tota la gent d'aquella explosió que va haver-hi a la primera junta directiva,
amb diverses candidatures.
Exacte, si hi hagués unes noves eleccions... Qui veieu com a favorit? A mi, permeteu-me que em mulli, però jo veuria favorit si es tornés a presentar en Joan Laporta.
Ves que el grup de Maringles és un altre, que va Soriano i va, el Ferran Soriano va amb ell, el Maringles és un dels que té intenció. Després hi ha un tal Víctor Font, que també no sé exactament qui és, però sí que està al darrere de tot això també, que vol presentar-se a les eleccions del Barça. I aleshores també hi ha Laporta, que ja veuríem.
I a veure, i no oblidem que està el senyor Bartomeu a dins, i que si el senyor Bartomeu vol continuar, jo crec que el senyor Bartomeu, és a dir, no és ara que és vicepresident primer del club, sinó que de fa un temps amb el Laporta i així va fer una gestió a dins de les seccions del Barça, que va revolucionar les seccions del Barça, i les ha fet grans a totes.
Sí, 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 sí.
I això és mèrit exclusiu del senyor Bartomeu,
sí, senyor.
El que demostra que és un gran gestor.
Sí,
I jo, per que, jo no el conec personalment, però per el que m'han dit d'ell, gent que el coneix, gent propera a mi i així, que és molt bon gestor.
És un coco, sí.
Que és molt bon gestor.
De tota manera, el que sí que sabem de Bartomeu és que a vegades declaracions que ha fet... puja el pa quan ha fet declaracions, això ja ho sabeu. Per exemple, recordem en el cas de Vidal, va ser Bartomeu qui va dir que només que trepitgés el camp se'l renovaria i finalment doncs no va ser així.
Per això poder és un gran gestor, perquè ara correcte no renovar-lo, per més que la seva paraula no té per què anar a Roma, és la meva impressió. Per cert que, diguéssim, a part d'això, ens hem deixat uns quants candidats més, eh? Vull dir que a unes eleccions hipotètiques hi havia 6 o 7 candidats, eh? No descartem el Benedito i ni descartem el Guixà, eh? Vull dir que està claríssim.
I després, no, volia afegir-me això que deies del contracte de la referia a la Vidal i així, vull dir, una pregunta que deixo a l'aire, vull dir, els contractes de futbol serveixen per algú? No. A part de per fer juïcis i...
Sí, correcte.
I anar a tribunals? Perquè vull dir, un jugador se'n vol anar i pot haver firmat el contracte fa 2 mesos que acaba marxant.
Contractes per fer la fitxa declarativa i...
Exacte, o un club no vol el jugador i el jugador acaba fora.
Sí.
Encara que ells vulgui quedar.
Qui paga mana. Aquí la frase jo crec que seria aquesta.
Que els contractes tenen un valor de que mentre estan vigents i estem d'acord vas cobrant i punto.
En fi, hem tingut Sarau a la junta directiva del Barça, sembla que la cosa ja a poc es va estabilitzant, però sí que és cert que el camp no s'ha notat, i és que recordem i anem ja als camps de futbol, que al final és el que més ens agrada a nosaltres,
i és el que decidirà tot el demés.
Exacte, perquè si el Barça ahir punxa, això també s'ha de dir, si el Barça punxa ahir, després perd en Copa i perd contra el City, llavors sí que és debacle total. Aquí sí que ho podríem avançar, això.
Cremeu la junta, la cremeu.
Clar.
Sí, però és contra el City. Contra el City segur. És més important el City que res més. La Copa l'aguantaríem, no? Però el City sí, a part que la Copa la veig impossible que es perdi aquesta eliminatòria, no? Contra el City seria molt important el que passés per tot el que ve al darrere.
En tot cas, el Barça, com dèiem, va guanyar ahir 3-0 contra el Màlaga, en un partit en què el Barça va tornar a marcar després d'una jugada de corna. Potser alguna cosa està canviant, això ho haurem d'anar apuntant. En portem dues en 2 setmanes consecutives, no està malament. Un altre punt positiu que ens podem treure al partit és el retorn d'Ibrahim Afellay als terrenys de joc. No jugava des del maig de 2012, que es diu ràpid, i al Tata Martino li va donar l'oportunitat de jugar. I el Barça jugava contra un Màlaga que, vaja, almenys des del meu punt de vista, va donar guerra una mica al principi, almenys aquella incertesa de dir, ai, què passarà, però un cop que Piqué va obrir la llauna, no sé com ho va veure vosaltres.
El que va donar guerra va ser el Caballero.
Sí, home, va fer un tros de partit.
Caballero, perquè si amb un altre porter potser hauria acabat 6-0, eh?
Sí.
Perquè va ser molt superior al Barça.
És un gran porter, eh?
Bons partits. Molt bon porter.
En fi, què destaqueu del partit? Amb què us quedeu vosaltres?
Bé, jo vaig veure el Màlaga, que no té res, abans comentava, abans d'entrar a Antena, que el Schuster va sortir 2 vegades a la banqueta. Una va ser per comentar el canvi que va fer i l'altra va ser per criticar l'àrbit, no sé quina jugada. Vull dir que va estar tota la rata a la banqueta. Jo crec que en un partit hi ha més coses per corregir, i més un equip que vas perdent. Vaig veure el Màlaga molt fluixet, amb atac molt fluixet, i en defensa doncs, el Caballero només. Veig que no és un equip que hi ha molts més equips dolents a la Lliga, per tant no patirà, ells no patiran, perquè n'hi ha 3 o 4 equips que amb candidats a baixar.
Carai, tu. En tot cas, va ser un partit pel Barça, no sé si plàcid, però ben treballat, si més no, i no va tenir grans dificultats, des del punt de vista, per aconseguir la victòria.
El Barça va ser molt superior. Jo crec que el Barça comença a estar en un moment de forma bastant bo, els últims partits ho insinua, encara que Messi no marqui, i en seguida aprofitin que sigui la sequia de Messi o així, però Messi ha agafat un paper,
molt, eh?
Exacte, encara va dir, ha agafat un paper els últims partits assistent, que bueno, sí. M'és igual a mi que no marqui, eh?
Són gols.
Sí, exacte.
M'és igual que no marqui perquè són gols les seves jugades. Vull dir, ho està demostrant.
De fet, no sé com ho veieu vosaltres, però sobretot a la partida Copa de l'altre dia, el Messi que vam veure, a mi em va donar la impressió, crec que ho veieu, no sé si ho vaig comentar, és el Messi que crec que podríem veure d'aquí a uns anys.
mitja punta.
Exacte, sí, sí, sí que ho vaig comentar, sí.
I ahir crec que va tornar a demostrar el mateix.
Que ho deixi de retrasar, quan vegi que ja no pot, allò que no tingui el tirón que té, retrasar una mica amb la qualitat que té, pot donar unes passades de fàbula. Vull
està fent el canvi, no? Quan rep, en comptes d'arrencar i anar a buscar porteria, rep, busca el passe.
El que passa que és tan bon jugador que pot fer el que vulgui.
Ara mateix sí, pot fer el que li surti.
Si vol fer l'arrencada, si diu aquest partit vaig a fer l'arrencada i anar-me'n a porta, se'n va a porta. Si diu aquest partit vaig a donar gols, vaig a donar gols.
Pot fer el que vulgui i quan vulgui.
Perquè, a més, partit que podia haver fet això perfectament, perquè el Màlaga, i coincideix amb el Felet, un Màlaga que no, absolutament no, no té res, molt, molt fluix en defensa, sort del porter que tenen, i en atac, sense idees, que ràpidament el Barça li anul·lava la
possible... I a més el Roque Santanyà es va lesionar quan començava el partit, per tant, les opcions que tenien almenys en qualitats individuals es van esvair, vaja, crec que molt, molt ràpid. El que dèieu de Messi, mira, de fet el Ramon Besa, al diari El País, diu, com a titular avui, diu, a Messi le gusta ser el 10. De fet, és a la posició que té i cada cop ho demostra més. Està en aquell punt on pot fer absolutament de tot.
Suposo que el 10 vol dir que una espècie d'interior mitja punta.
Sí,
clar.
De servir gols.
Exactament, sí, sí.
I fer-te quan hi ha ocasió.
Correcte.
Exacte. I Xavi, que va celebrar ahir els seus 700 partits, de fet, el que feia ahir era el 703 partit amb el Barça, i deia en declaracions a Canal Plus que se sent important en aquest equip. Per quants anys, Xavi?
Ui, quin silenci,
sí, no,
I compte el que dieu, que jo soc de Terrassa i això és sensible, és un tema per mi que és sensible, eh?
Jo m'agradaria que jugués dos o tres anys o quatre més, de veritat, però ja sabem, però dosifiquen-lo, eh?
Exacte, és el que anava a dir, el Xavi és un jugador que si es dosifica com està intentant fer el Tata Martino i aprofita les ocasions que té per donar-li descans i així, pot aguantar dos o tres temporades més. Ara, vull dir, també hem de veure l'edat que té i que com tingui una temporada que se li torci una mica les coses i vagi malament, vull dir, el Xavi ja està a la recta final de la seva...
I ara deixeu-me que us punxi una miqueta a vosaltres dos, Jesús i Josep Maria. Ara no us trobaria a faltar que Thiago fos al Barça, ja no per qualitat ni per similituds amb en Xavi, però sí que amb galons i amb actitud sí que és el més semblant que podien veure amb Xavi.
Jo no.
Jo tampoc, ja sabeu què penso de Thiago, ja ho he dit més d'una vegada, que és un gran jugador, però sí, m'és igual, que estigui en un altre club. Que estigui un altre club.
Va tindre l'oportunitat de suplir el Xavi i no, cada vegada que ell no jugava el Xavi i jugava ell, no hi havia manera de que es posés a l'equip a l'esquena. Això sempre l'he criticat jo.
I no ha volgut, vull dir, el Thiago no triomfa al Barça, no acabarà triomfant al Barça perquè ell no ha volgut.
Sense.
No perquè el Barça no li hagi donat ocasió.
Teniu el Sergi Roberto també per darrere, no?
I el Sergi Roberto, que sembla que té més paciència i que està aguantant i intenta fer el que pot els minuts que surt.
Però tampoc has cargat l'equip a l'esquena.
No, de moment no, però tampoc.
Això és el que li reclamo al substitut, l'hereu de Xavi ha de fer això, posar l'equip a l'esquena i tirar endavant. Messi ho pot fer, és evident. I aquesta també ho pot fer, però no sempre estarà en el 100% absolut, sinó que algun cop farà falta una persona com Xavi que doni aquest pas endavant. I jo el que veia claríssim era Thiago Alcántara. I ara que no hi és, fa patir una mica de qui ocuparà aquesta posició, que després sortirà algun altre o farà un fitxatge fantàstic, que serà qui assumeixi aquest paper. Però ara per ara, vaja, a mi em fa patir una mica.
Perquè l'Iniesta no pot ser-ho. No ho serà, no, perquè... No.
I s'està tot tipus de jugador, també.
És diferent, gran,
i és diferent.
Sí, és diferent totalment, sí.
En fi, anem a un altre lloc. Anem a València, allà hi va jugar l'Espanyol contra la València... 2-2, un punt. Content, Raül?
Sí. Bé, anar al partit, realment, sí, content. Prou bé aquesta setmana, la veritat. Hem de ser realistes, eh? No, això no vol dir que pensi que la Copa ha sigut una mica fracàs, perquè, de fet, es va fer un molt bon partit contra el Madrid, es va donar la cara, es va perdre, però perfectament es podia haver empatat aquell partit. A priori el que passarà demà és que el Madrid ens en fotrà 2 o 3 i ens eliminarà tranquil·lament, però vaja, content de l'actitud de l'equip i de com es va lluitar. No m'agrada gaire el fet aquest de que ara es queda com la sensació de que, ostres, s'ha fet una bona competició i no és així, en el tema de la Copa.
Jo ja t'ho vaig dir que estic d'acord amb tu. Jo crec que, no, que l'Espanyol no ha fet ni de bon tros una bona Copa del Rei.
Remuntant èpicament contra l'Alcorcón. Vaja,
una èpica. Això...
Aquest vídeo passarà a tots els canals, ja.
Sí, sí.
I els nens de l'Espanyol hi posaran.
Vindran fa cicles, eh?
Un segle.
La Copa. Sí. No, però tret d'això, bona setmana de l'Espanyol, es va plantejar un bon partit contra el Madrid, contra el València també, es va marcar molt aviat, van remuntar per van saber aguantar el tipus i bé, plantar cara al València, que tampoc és el mega equip que fa uns anys teníem a la Lliga, però sí que sempre és complicat un desplaçament i més a un camp com més tallar. Bé, no, content. Home, però... content amb el gol de John Corda, content sobretot amb l'associació John Corda-Sergio García, que jo crec que dona molt joc, i trobant a faltar potser dins del partit trobant a faltar una miqueta més als extrems. Simao i Estuani, Simao jo ni el vaig veure en tot el partit, i Estuani també molt fluixet. Cert és que és veritat que Estuani no és la seva posició i és difícil que fiquem un jugador d'aquestes característiques que és més rematador a un lateral perquè t'intenti centrar, desbordar i centrar pilotes, és complicat que puguis fer alguna cosa per aquelles bandes, però vaja, vaig trobar a faltar una miqueta més més suport a sobretot en atac. L'atac sempre era pilota cap a Sergio i Córdoba, i l'associació entre els dos pues, s'intentava rascar el que es va poder.
De tota manera, jo crec que l'Espanyol arriba amb confiança, això per començar.
A partir de demà, dius.
Sí.
Sí.
Arriba amb confiança i no jugant malament. Això és important. Arriba,
no, jo crec que de fet l'altre dia sortia el Javi López, que deia que està, no és una meravella de joc, però està passant per un bon moment el joc de l'Espanyol. Però no pateixis, que anirem al camp del Betis i evidentment...
O sigui, està per veure,
em jugo 1.000 euros que perdem contra el Betis.
Aquest partit, si aquest partit perdeu amb el Betis, sí que ja pleguem, perquè...
Ja veuràs, ja. Ja veuràs, ja m'ho
dreu. Aquest Betis...
Ja m'ho dreu.
Vam dir al Nadal que sempre regalàveu punts als d'això. Sou solidaris.
Sí, per això. Ja veuràs.
Bueno, demà teniu més a guanyar que a perdre.
Això sí, sí.
És algo positiu a l'hora d'afrontar el partit.
Sí, home, sí, sí.
Ho donem el que puguem i...
I vols o no, has de fer rotacions, sí o sí... Els jugadors que sortiran al camp pues, sortiran endollats, perquè sempre s'agraeix jugar contra un equip com el Madrid i el seu camp motiva. I aviam què es fa.
De totes formes, és que l'Espanyol aquest és tan imprevisible.
Sí, sí.
És que és un equip que et pot fer un gran partit, allò que dius, ostres, avui sí que han funcionat, i després et fa un partit com definies tu la setmana passada, merda.
Jugues contra el València i jugues bé, empates el partit i fas un partit molt correcte, però jo no les tinc totes de cara a Sevilla, el desplaçament a Sevilla contra el Betis. Per això et dic que segurament acabarem llapant, perquè al llarg d'aquesta lliga que portem ja he vist partits d'aquests que dius que plegaris són facilíssims i l'Espanyol pues, s'ha desinflat.
I no se't va fer estrany que xulessin penal? A favor?
Ah. Una sensació estranya. Però...
Quina sensació?
Com vas dir un penal a favor de l'Espanyol?
I en el camp contrari.
Curiós, curiós, no m'ho creia, realment no m'ho creia. Dic, hòstia.
Era claríssim. Sí, sí,
molt clar. I molt ben xutat per Sergio García.
Bueno, està...
L'Alves va intentar intimidar-lo, com sempre fa. A més, l'Alves és un gran porter a nivell de penals, paren molts penals, va intentar intimidar i no, Sergio García la seva, imparable, a l'esquadra esquerra. Molt bé.
Anem a Madrid. Dos partits es van jugar allà que ens interessen força des d'aquesta tertúlia. Per una banda, el Real Madrid, que va jugar contra Granada, va guanyar 2-0, i d'altra banda, això a Vallecas, va anar-hi també l'Atlético i va guanyar per 2-4. Anem pel partit del Real Madrid, 2-0, gol de Cristiano i gol de Benzema. Cristiano acaba de fer un golaç.
Sí. Bueno, però és el de sempre. El Madrid, la primera part va ser un desastre, no van jugar res, no funcionava. No, la segona part hi ha l'efectivitat de Cristiano Ronaldo al davant i Benzema i així, i ja està. Vull dir,
tenen
qualitat per anar guanyant partits sense fer res.
I encara sort de Roberto, que va fer unes atures espectaculars,
sí,
també.
Sí, la xilena, si no estem tota la setmana tragant a 4 o el gol.
Hòstia, sí.
La xilena?
Sí.
Ui, sobretot el que no el va fer.
El Diego, sí, és que sí. Ja ho estan fent ara, com una de... Un avançament de tot.
Mare meva. I també, com a punt negatiu d'aquest partit, per la part merengue, Gareth Bale, que sembla que no funciona, aquest noi. No acaba d'arrencar. I es confirmen aquelles sensacions que dèiem fa uns mesos de que aquest noi semblava que li costaria temps adaptar-se al joc del Real Madrid, i cada dia és més gris.
És que jo crec que no és problema d'adaptar-se, ja és un problema de que el Madrid no necessitava Bale, i això ho havia dit quan el van fitxar. És un gran jugador, però el Madrid no el necessitava, perquè el Bale on té que jugar-se a l'esquerra, i si és una mica retrasadet, millor.
Sí,
però clar, té el Marcelo, té per allà el Cristiano Ronaldo, que no el aniràs a tocar, sí. Llavors l'ubiques a la dreta, el poses al mig, i no es troba còmode.
Teniu el Modric, i el Modric...
No es troba còmode, el Bale no està còmode, l'equip. no està còmode, llavors no pot donar el rendiment que tindria que donar un jugador que ha costat 100 milions d'euros. Ara, pagar 100 milions d'euros per un jugador que no necessites...
Sembla que a Bale li està passant una miqueta com a Alexis, en el sentit de que juga millor quan no està l'estrella. O sigui, Alexis sembla que juga millor quan no està Messi, i Bale està millor quan està Cristiano.
Però llavors es pot ubicar pel seu lloc.
Sí, sí.
Jo tinc confiança de que al final acaba la temporada el senyor Pérez tingui problemes. I dic senyor Pérez perquè així és... amb tot respecte als Pérez,
però nosaltres li diem Florentino, com
Florenti,
per això precisament li diem Pérez, perquè és de, diguéssim, de Pérez n'hi ha molts, i vull dir, amb tot respecte pels Pérez.
Igualment, deixeu-me que em remeti una cosa que deia el Sergi Alemany l'últim cop que va estar a la tertúlia. Parlava de Luka Modric. És un tros de jugador,
és un gran jugador.
I aquesta és la afirmació que vull dir, és un jugadoràs, i m'hagués agradat molt saber qui hagués fet, si aquest nivell que està Modric ara mateix s'hagués trobat amb Mesut Özil al nivell que està ara mateix a l'Arsenal. O sigui que no sé ara mateix l'amic Ancelotti que deu estar pensant al respecte, però trobo que si els dos haguessin entès tindríem un mig
treus,
del camp.
Llavors, aquí treus.
Bona pregunta.
S'obren per ell, llavors Xavi Alonso.
Hi ha un que val 100 milions, no. L'has de posar.
Jo potser dels 100 milions me'l trauria.
Uf, se tiren a sobre.
Clar.
El problema és que el de 100 milions l'estàs posant a l'equip per força.
Per força. Sí, i tant.
Per força. Per contracte. I un que pots per força, clar. Dius, ostres, és difícil.
És un problema.
Un dels problemes.
Un dels que hagués rebut que ha sigut el Di Maria, i sí. Cosa que és un tros de jugador també.
Di Maria està fent... Vaja, crec que està fent bona temporada.
Sí, sí, sí.
Però no compta ni amb el beneplàcit de l'afició ni tan sols de l'entrenador. Sí, per tant, no sé, dubto...
Però també hem de destacar que Modric està jugant perquè Kedira es va trencar.
Exacte.
Si t'hagués passat, si no s'hagués trencat el
que dira. Jo crec que amb l'Ancelotti hauria acabat jugant Modric.
No sé, té molta d'això amb el que dira, tenen molta confiança amb el que dira.
No hi ha, jo crec que no hi ha color entre Modric. I són jugadors totalment diferents, amb rols molt diferents,
però bueno.
Però vaja, trobo que li ha donat molt d'aire, és trist i és lleig dir-ho, però la lesió de Kedira ha beneficiat moltíssim finalment al Real Madrid. L'altre partit que es va jugar a Madrid precisament va ser el de l'Atlético contra el Rayo Vallecano, un partit que va quedar 2-4 i ja Diego Costa diu estar tranquil, ha tornat a marcar.
Per tant... No, l'acte deia que no.
Ah, no?
A l'acte donava el gol a pròpia porta al... A qui era? Ah.
Em pensava que la tocava ell.
Si busques, no. Sí, hi ha discussió, a l'acte van posar que havia sigut a pròpia porta,
sí,
el gol. No li adjudicaven a ell.
Però vaja, ell sap perfectament que a ell la estadística em sembla que
li
importa molt poc a l'amic Diego Costa. En fi, l'Atlético que segueix sumant. Jo t'ho preguntaré com sempre, Jesús.
I jo t'ho respondré com sempre.
A veure, no aguantaràs.
Al final la Lliga estaran al Madrid i al Barça.
Ara bé, a partir d'aquesta eliminatòria de Copa, ara ve lo fort.
Exacte.
Tant l'Atlètic, la Champions, la Copa i la Lliga. Ara ve fort.
Torna la Copa, de fet, i el Barça...
I respecte al partit del Rayo Vallecano a l'Atlètic Madrid, estic content, ja que ha guanyat l'Atlètic Madrid, estic content perquè, a veure si el Rayo se'n va també segona i tenim un equip madrileny més enllà d'això. L'any passat estava desesperat que el Corcón va estar a punt de pujar, recordeu-se'n?
Sí.
Amb aquell, perdoneu-me l'expressió, merda de camp, a primera divisió. I cinc equips a Madrid, i és que això seria l'hòstia, tu.
Està simpàtic avui el Fere.
Escolta, Déu-n'hi-do,
Una passada a Madrid.
Exacte. La Copa del Rei, potser ara mateix qui ho té més difícil és l'Espanyol.
Sí.
Això per suposar.
Sí, perquè a més ara estava pensant, realment l'avantatge és mínima del Madrid.
Sí, però igualment anant a casa del Madrid...
Sí que sí, evident, òbviament, però el plantejament del Ancelotti quan va venir aquí és jugo amb tota la carn a la graella, foto 0-2 o 0-3 i ja em remato l'eliminatòria i a casa que juguin els suplents. I no serà així, perquè ha de tirar endavant l'eliminatòria. M'entenc que no faci rotacions, jo entenc que sí que en farà, però vaja, veurem com evoluciona el partit i fins a quin punt li faran falta les seves estrelles per tirar endavant el partit.
Però també aquests suplents són un Talisco, un tal Di Maria, també pot jugar amb això.
Sí.
Igualment el Madrid, si juga incòmode, jo crec que ja serà una bona notícia per l'Espanyol.
Sí, aviam.
I tant de bo donem la campanada, ostres.
Donem la cara i plantegem problemes al Madrid. Però vaja, és que d'aquests partits amb tipus Madrid n'hem vist molts, que tenen efectius a la banqueta i acaben sortint perquè el partit està encallat i una individualitat saps que canviarà
et decidirà.
Totalment. Anem a la Premier League, on hi ha hagut una notícia que ja estava cantada des de fa bastants dies, i és que finalment Juan Mata ha fitxat pel Manchester United. Per tant, de primeres, Mique, enhorabona.
Gràcies.
És un tros de jugador.
Necessitava.
Crec que sí.
Un fitxatge.
Sí, sí. Ha sigut una miqueta per calmar els ànims. Jo crec que anem malament, donem algun caramelet i... Però ben rebut, eh?
Sí. Ja dic. I trobo que dona aire a Moyes i també al mateix Juan Mata, que el Chelsea estava ofegat totalment.
Ofegat. Sí, no jugava, inclús això es veu com en el partit de la Copa que va jugar el Chelsea, els aficionats li donaven les gràcies a Mata, dient que no l'oblidarien, o sigui que no el veuen com una traïció, perquè entenen que el jugador ha estat a la banqueta, inclús al principi de temporada, si recordava, hi havia cartells dient al Mourinho que, sisplau, que jugués al Mata, i més quan no acompanya els resultats, i que és una cosa que ens beneficia molt per la banda. O sigui, ens pot donar un aire, ara del 7, a veure què tal... I ara, bueno, està intentant moure una miqueta els diners per fitxar algun més, com el Dante.
Home, per calés no serà, eh?
No, bueno, espera, estem en crisi. Però, a veure, si... Més que jugadors, el que porto dins del principi de temporada és falta d'actitud. Però, bueno, i també diuen que té alguna cosa molt a veure Ferguson, que va estar parlant amb Mourinho per poder...
Facilitar-ho tot
facilitar
plegat,
tot. I que també parlen algunes llengües de que si ha vingut Mata és perquè l'any que ve Rooney deixa el club. O sigui, o que deixa el club o que ara tornarà a renovar i li pujaran el sou perquè ha vingut ell. Bueno, el típic dels contractes que has comentat abans.
No preocupa que Rooney marxi, és una icona de l'equip.
Sí, però és que amb això estic molt d'acord amb el Félix, que sempre diu que el club perdura.
Sí. O sigui... I el comportament no és de lluita, d'entrega, de sacrifici.
I si... Si has de pensar com una empresa, perquè no deixes de ser una empresa, si tens un actiu i ara val 50 milions, doncs mira, el tirem endavant, si no et passarà com el Valdés, en aquest sentit, que tens un bon jugador, el pots vendre amb uns preus, o que va passar amb Ronaldinho,
igual,
per posar aquest, exemples així, que es van devaluant. O sigui, que millor que no marxi, això està claríssim, però bueno, si arriba un moment...
Tenim a la Premier, Mique, jornada entre setmana. En aquesta ocasió, el United jugarà contra el Cardiff. En principi no haurà de tenir massa complicacions.
No, però és un partit maco perquè torna a Solskjaer al camp, ara com a entrenador del Cardiff, i suposo que hi haurà una bona benvinguda. O sigui, el Manchester ja s'ha dit no sé quants jugadors del Cardiff des que va anomenar entrenador al...
Has dit el Solskjaer?
Sí.
Ah, el que jugava, sí, sí, sí.
I el possible debut de Mata.
Exacte.
Jugarà, creus?
Hauria de debutar.
Possiblement, a veure, és contra un equip fluixet, entre cometes.
Home, van coers ara mateix, eh?
Sí, sí, per això.
Per tant, amb 18 punts només, són últims d'aquesta classificació de la Premier League. Llàstima, ja ho vam comentar, que el United arriba d'un mal partit contra el Chelsea, després de perdre 3 gols a 1 contra l'equip de José Mourinho.
Bueno, quants mals partits, eh?
I, clar, però aquest especialment perquè el deixa molt allunyat a les posicions d'Europa. El
6
deixa,
punts.
Exacte, a 6 punts de l'Everton, que va 6è ara mateix, i a 7 punts del Tottenham i del Liverpool, que tenen 43 punts cadascun d'ells.
No, bastant malament. La temporada de dir que estàvem lluitant amb el Raúl a veure si entra abans en Europa l'Espanyol o el Manchester. Està la cosa...
Està apretada, bueno.
I... A la Premier pot passar de tot, estem bastant enganxats i de dos caps de setmana pot passar de tot.
Exacte. Veurem com acaba tot plegat.
Ara sí, a sort. Ara hem de confiar. Hem de confiar. No queda més.
I ja per anar rematant la feina, deies Dante. Dante, potser Guardiola no està content amb ell?
M'està parlant abans d'entrar i cada entrenador té algun jugador que potser
sempre no rep algú, sempre rep.
En aquest cas el Mata amb el Chelsea.
Sí, és que no s'ha de molt lluny.
Quan entra un entrenador en un club, sempre rep un jugador, que sigui, sempre rep. És una cosa ja típica.
Allà es parla de si Dantes, que si Contraos, que...
Ostres, Contrao, molt bé.
El somriure obdelat, eh?
Sí, 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 sí. No, no, endavant. Allà, és internacional, eh?
Està molt bé el Madrid, el Contraos.
Sí, crec que el Contraos sí, llet, eh? Si té que marxar a algun lloc, el Contraos és a Anglaterra, també, eh?
Sí, si el fitxa et regalo la samarreta, ja t'ho dic, el Contraos.
Ostres, tu, quin desastre. En fi, déu-n'hi-do la jornada que hem tingut. Aquesta setmana tindrem jornada a la Premier, tindrem Copa, tindrem la setmana que ve més Lliga, per tant, tindrem molts temes per comentar. Això és el que ens deixa aquesta tertúlia esportiva d'avui, que l'hem tingut, com sempre, amb el Jesús Galindo, el Josep Maria Félez, el Raúl Orgales, el Mique Molina, i fins la setmana que ve, nois.
Vagi bé, merci.
Adéu-siau.
Gràcies.